Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
De sobte, han tornat a les nostres vides els contagis, els contactes estrets, el temps d'incubació, les quarantenes, Fernando Simón, els equips de protecció individual i les rodes de premsa de l'Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat. Si aquesta setmana ens hem preocupat pel brot d'antivirus en un creuer, no és tant per la gravetat dels fets, que hi és, perquè han mort 3 persones, sinó pel record que tenim de la pandèmia de la Covid. Fa 6 anys d'aquells moments en què pràcticament d'un dia per l'altre ens vam tancar a casa sense saber què passaria, sense tenir contacte pràcticament amb ningú, sense poder socialitzar i amb totes les incerteses del món sobre les espatlles. Aquell tot anirà bé del coronavirus, vist en perspectiva, no va acabar ser mai del tot acurat, ni tampoc aquell lema que ens sortirien millors. Només cal mirar una estona al mapa per veure que ha estat el contrari. És perfectament normal la inquietud pel brot d'antivirus perquè els índexs de mortalitat són alts quan es tracta d'aquesta malaltia i els últims dies els possibles casos han fet el salt des del creuer fins a altres punts del continent. Però en aquest escenari, i malgrat que durant la pandèmia hi va haver moments en què semblava que tothom anava a cegues, només hi ha una recepta possible. Fer cas de les autoritats i fer cas dels qui en saben, que són els epidemiòlegs. Alimentar la por sempre és pitjor que alimentar les certeses. Només queda esperar que els protocols funcionin i que tothom sigui responsable. També els que hagin de fer quarantena, encara que sigui voluntària. De totes les lliçons de fa 6 anys, quan vivíem entre distàncies i mascaretes, n'hi ha una que ho ha de governar tot. No hi ha res millor que la claredat institucional per afrontar moments excepcionals i, quan hi ha desgràcies, la responsabilitat sempre ha d'anar al davant de les imprudències. Vinguin d'on vinguin. Responsabilitat personal i, sobretot, responsabilitat col·lectiva. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
També de seguida incorporo el Salvador Massip. Com esteu?
Ha fet-nos la tertúlia a sobre.
A veure, has tingut una setmana orgàsmica, Eduard, eh?
Ja comencem.
Bueno, és
amb
que,
els
clar,
orgasmes de l'Eduard.
Però aquest ha estat l'orgasme més llarg de la història de...
Ha estat un tàntric, ha estat un orgasme tàntric. La veritat és que sí, home, sí, ha sigut un... Bueno, després en parlem, no, la tertúlia, però...
No, o ara, si vols, però... O sigui, avui a 2:15 estaràs... Ets d'aquells que estaràs enganxats a la ràdio esperant la roda de premsa d'Arbeló.
Absolutament, sí, sí. No, jo l'altre dia et comentava que ho puc dir, no?, que vam parlar per WhatsApp, no?, amb tu, i et vaig dir que em sentia com el dia que vaig anar al bulli. Perquè és aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure... aquella cosa de no voler que s'acabi, l'experiència, i aquella por de no estar-ho gaudint prou. I aquests dies han sigut exactament això. No, consciència de moment únic, això no tornarà a passar, és impossible que torni a passar un moment de satisfacció tan gran de veure l'adversari ensorrat d'aquesta manera. Això de no voler que s'acabi, que sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el... no sé, i el Camavinga. I aquesta por de no estar-ho gaudint prou, no?, de dir, hosti, realment no estic gaudint-ho prou, no hauria d'estar mirant més vídeos sobre el tema, no hauria d'estar, saps?, comentant-ho amb més gent.
Tu ets la persona que aquests dies està reenviant la informació que van sortint dels mitjans de dir, per exemple, doncs, el clan espanyol de la banqueta del Madrid es dirigeix al seu entrenador com a Cono. Sí, sí. O sigui, tu reenvies aquest tipus de contingut aquests dies.
Sí, sóc aquest.
Com tants altres, eh?
Sí,
vull dir que a mi m'ha arribat per 8 vies diferents, aquest tuit.
Sóc aquest, i amb el meu fill ens hem forrat aquests dies d'enviar-nos coses.
L'Eduard és culpable d'aquells vídeos que deuen... reenviat moltes vegades.
Reenviat moltes vegades, sí.
Enteneu el fenomen Eduard Voltes o vosaltres no combregueu amb la qüestió? I, per exemple, no enteneu que avui, per exemple, el suplement a 2:15 punxi la roda de premsa d'Arbeloa, que ja, és a dir, ja ho farem, passi el que passi. Però segur que molta gent doncs, diu, escolta, més que a mi el futbol me la porta fluixa i encara més perquè ens hem de fixar amb la roda de premsa de l'entrenador del Madrid, tal. De quin club sou vosaltres?
Jo ja em perdonareu que sigui insistent, però només puc fer una equiparació amb el tema de l'orgasme, que és recurrent en aquest programa, sobretot quan parlem d'envoltes i en futbol, perquè ell ho ha definit perfectament. Si jo he de buscar un símil, és un orgasme. En el meu cas, almenys, no es tornarà a repetir. Espero, no sé si l'estic gaudint prou. I quin era l'altre, Eduard? Això no tornarà a passar, no, això aquest ja l'hem dit.
No ho estic comentant prou amb més persones.
No m'ho
he
comentat, tampoc caldria, però... bé, jo penso que les...
No voler que s'acabi.
Home, sí, clar, que no voler que s'acabi, evidentment. Jo l'entenc des de la distància, clar, a mi em costa molt... empatitzar, sí, però em costa molt tenir aquesta alegria desaforada per un tema que en realitat ni em va ni em ve, no? Vull dir que al final jo seguiré sent la mateixa persona demà i ho era ahir, no? Però entenc que les alegries, quan venen de les desgràcies alienes futbolístiques, de vegades són pràcticament inclús més alegries o equiparables a les alegries pròpies.
Jo entenc més l'actitud contra el Real Madrid a vegades que una victòria del Barça. I intueixo que l'Eduard orgasma més fortament quan perd el Madrid i li passa el que li està passant que una victòria del Barça. I entenc perfectament que aquest programa tinc una entrevista, punxa en directe la roda de premsa, perquè l'antimadridisme és tan fort com el barcelonisme. Jo estic més en aquest equip de l'antimadridisme que del barcelonisme, que m'interessa fins a cert punt. I per tant entenc que quan el rival, que a més t'ha humiliat tantes i tantes vegades, està en una situació tan dolenta, doncs entenc que hi hagi una certa alegria no continguda a Barcelona i a Catalunya en general.
Només un apunt, i és que vull dir que en el meu cas hi ha una part política de tot això. És a dir, no... El Madrid representa... doncs, per mi representa la dominació política de Catalunya, diguem-ne. És a dir, quan els veig en el fang, doncs veig els que van bombardejar Barcelona el 1714.
Hi ha molta gent que amb això no hi estarà d'acord.
Jo ho sé, però jo sí. Jo
tu veus així.
Sí. Jo ho explico, ho visc així. Ho visc així i és una mena de venjança que també és política. Ja sé que això és infantil, és irracional, és el que vulguis, diguem-ne, però jo ho visc així i no tinc cap mena de problema en explicar-ho.
No és infantil, tothom sap que ha sigut el Real Madrid era l'equip del règim franquista durant 40 anys, no cal anar al 1714, vull dir, ha sigut és l'equip de l'Estat.
No ho comparteixo, òbviament. Ho respecto, però no ho comparteixo. De fet, jo penso que moltíssims seguidors del Real Madrid no tenen res, absolutament res a veure amb aquesta filosofia política ni amb aquest engranatge polític. Que els jugadors amb prou feines, alguns saben parlar espanyol, i que el que els hi mou, com a tots els equips de futbol del món, són els calarons, els diners i les fitxes.
Igual que hi ha molts seguidors del Barça que no tenen res a veure amb Catalunya,
clar,
que no saben parlar català, són independentistes, etc. És a dir, això ja ho sabem. El tema és què significa en el posicionament de mercat, diguem-ne, d'una marca, no? Sí. Què significa aquella marca, no? I què significa la història d'aquella marca. La història del Real Madrid és la història del poder espanyol, vale? Llavors jo, com a independentista català, doncs li dono aquest atribut i ja està, no? A més...
Teníem una cosa pactada, però no ens ha sortit bé. Espera't un segon. Ens haurem de conformar amb aquest document que també està circulant des de fa 24 hores. No.
Esto es el Madrid.
Això.
Esto no se hace.
Pero habrá que saber qué ha pasado primero, ¿no?
Hombre, que se ha liado a piña, lo sabemos. O que no haya sido puñetazos.
No, a piñas no.
No. Un tío se ha escurrido con la cáscara de plátano. A través de Torres y se ha abierto la cara.
¿Qué le ha pegado? ¿Puñetazo ha habido?
Pero coño, se estaban agarrando. ¿Te parece poco? Pues no te agarras, tío.
Yo, antes a piñas.
No te agarras.
A piñas es otra cosa, ¿eh?
No te agarras. Bueno, pues agarrarse y uno se abre la cabeza, no se hace. Que esto es el Madrid. Coño, ya está bien de terrible la gracia a los chavales. Quedamos una temporada vergonzosa. ¿Qué que pedo tienes, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes? Del viaje, del chate, de que te da igual que el marido se gane nada. De eso te ríes, tío. Que te hemos traído para ser más felices. No para que metas 80 goles, para que nos haga más grandes, que es el Madrid, el equipo de tus sueños. ¿De qué te ríes?
Aquest és Tomàs Roncero. Teníem pactat Tomàs Roncero a aquesta hora per saludar-lo 5 minuts, però ens ha deixat plantats. Ho explico tal com és, perquè és així. De què rius, Eduard?
De tot, home, estic aquí. Com diuen ells, regocijándome.
Almenys l'hem de reconèixer a en Roncero.
És una persona educadíssima, segur que té una excusa meravellosa per haver-nos deixat plantats, però potser no li ha vingut de gust a última hora.
Però deia que almenys l'hem de reconèixer al Roncero, dintre d'aquest histrionisme del personatge que s'ha acabat menjant la persona, però li hem de reconèixer que és molt crític, almenys en aquest àudio que jo he escoltat. És absolutament crític amb el que està passant, inclús faltant amb els jugadors i amb el que haurien de significar i signifiquen. I jo crec que això és sa, és bo, i m'ha agradat escoltar-lo amb aquest emprenyament tan potent, no? Ara bé...
Per primera vegada, el servilisme habitual de la central lechera que deia el Guardiola,
exacte,
amb Florentino, comença a trontollar. Suposo que deu ser un indicador que és final de cicle, entre altres coses, perquè Florentino és camí de fer 80 anys i diuen que de salut tampoc que és el seu millor moment.
Un altre que representa coses, el Florentino.
En aquest cas, sí, absolutament.
És que clar, en fi.
Sí.
A partir de 11:15, la roda de premsa la seguirem amb els companys d'esports, amb el Tot Gira, amb el Xavi Campos, el Garriga també l'hem convidat, segur que s'hi suma. Ara, però, tenim altres qüestions d'actualitat que, evidentment, també protagonitzen el dia. 4 minuts per 11:15. Per 10:15, que m'avanço i tot. Salvador Massip, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs, Salvador, on pares?
Molt bé, en aquest moment a Anglaterra.
A Anglaterra, el Salvador Massip, sabeu que és catedràtic de la Universitat de Leicester, degà de la UOC i investigador de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador, com descriuries el que ha passat des de dilluns, que vam començar a interpretar, o dimarts, que aquí vam començar a parlar d'aquest creuer? Com descriuries el que ha passat aquesta setmana amb l'antivirus?
A veure, dues coses diferents. Primer, la part purament biològica és una, i la segona és la part mediàtica, social, que en aquesta ha sigut una mica un retorn al passat, no? No sembla? Que sembla, com deies al principi, que estem tornant a la pandèmia amb els mateixos missatges, les mateixes pors. Tornant al principi, la part biològica, això és un cas molt diferent. L'antivirus, com ja s'ha parlat molt aquests dies, no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar. Tot i així, hem tornat a viure les mateixes escenes de la Covid, de desinformació, de mala comunicació, d'ús polític de la situació, etcètera, etcètera.
L'última hora és que ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius, que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. Ho seguirem en directe. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg, afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el bon s'enlairés, perquè precisament es trobava malament. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte en aquell avió, i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes, però que sí que està confinada a un hospital català. D'acord? No té símptomes, insistim. Es troba bé, simplement és el protocol que toca, Salvador Massip?
Per fer la seva feina. Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé, porta dècades amb nosaltres. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Sol passar en espais tancats, com pot ser doncs, un vaixell, una situació anòmala. Hem de rastrejar molt bé els contactes, aquesta és la clau, doncs que els contactes directes estiguin molt controlats, sàpiguen ben bé qui són. Hi ha hagut potser una mica al principi, perquè no es va actuar amb prou rapidesa, amb prou cintura, doncs, aquesta dispersió d'alguns casos, que potser s'hauria d'haver intentat mantenir una quarantena a tota la gent del vaixell abans, però s'ha fet el que s'ha fet, i ara crec que s'estan seguint les passes adequades. Està tot bastant controlat, sabem on està més o menys tothom, els estem seguint, i els estem esperant a veure que no estiguin infectats. Insisteixo, la transmissió és baixa amb aquests virus. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars, ni milers, ni molt menys. Ens quedem unes dotzenes, com a molt.
Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'Estat. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant, aquesta sí amb símptomes, té tos, i una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser el mateix vol, però ja torna a ser a casa seva, a Sud-àfrica, sense símptomes, en aquest cas. Per tant, el missatge i els escenaris són bastant esperançadors pel que fa als protocols, a l'espera de demà a veure com va aquest desembarcament a Tenerife, Salvador, eh?
Efectivament. Penseu que brots d'aquest virus n'hi ha hagut darrerament, en les últimes dècades n'hi ha de brots. Que estem parlant d'aquest perquè ha sigut molt mediàtic, perquè ens hem trobat un vaixell i hi ha hagut molt de sud de rebombori. Bueno, hi va haver-hi un el 2018 a Argentina que ningú va adonar-se, no és els experts el van veure, diguéssim, i també va afectar una trentena de persones sense es va controlar. Jo crec que anem cap a aquest tipus de brots, que és el que hem vist altres vegades amb aquest virus. No vol dir que no sigui greu, és cert, és una malaltia que és greu i és una cosa que s'ha de controlar, però no és ni molt menys una situació d'alarma social com la que vam viure la Covid. Sabem el que està passant, sabem el que estem fent, dintre de la gravetat, jo crec que s'està fent tot bé, o més o menys bé, i s'acabarà controlant. Hem de només seguir el que ens diuen els experts i, evidentment, doncs, el vaixell anar amb compte i donar-los l'assistència mèdica que necessiten a les persones que estiguin infectades.
Salvador, tu i jo ens vam conèixer durant la Covid, ens vam fer un far de parlar cada cap de setmana i ens vas il·luminar sobre molts protocols i ens vas ensenyar moltes coses. Un dels missatges que anaves repetint és que el que havia passat amb el coronavirus tornaria a passar en un futur més o menys proper. Ho tornaríem a viure, segurament, una pandèmia d'aquelles característiques amb un altre virus si no adoptàvem les mesures necessàries. Aquesta repetició del que vam viure no és l'antivirus.
No. No, no. Sens dubte, aquesta no és la pandèmia. Com bé dius, pandèmies en tornarem a veure. Potser tardarem 5, 10, 15, 50 anys, és igual, però n'hi haurà. Pandèmies n'hi ha hagut sempre n'hi haurà. Seran més o menys greus, depenent del virus, depenent de com reaccionem, però aquest no és el virus de la pandèmia, ni molt menys. Això és seguríssim pel que us deia, perquè és un virus que el coneixem, sabem com actua, sabem quina mena de brots dona, no hi ha cap versió nova, no està mutat, no és diferent, no està comportant-se d'una manera estranya. En aquest sentit, és això, dintre la gravetat del que és, perquè, evidentment, és un virus molt agressiu i hi ha un brot que s'ha de controlar, està seguint els paràmetres habituals. Per tant, no hi ha motiu d'alarma social, ni molt menys en aquests moments. No sembla que hi hagi cap problema més enllà del problema propi, que és un brot d'un virus que causa una mortalitat elevada.
Com serà aquesta nova pandèmia que pronostiques per un futur no gaire llunyà?
Ni idea. Literalment, el problema és que no sabem com era. Si m'haguessis preguntat abans de la Covid, t'hagués dit que hagués sigut una pandèmia de grip, que era el més normal. La grip és el virus que més canvia, que més possibilitats té de donar-nos problemes si hi ha una mutació. L'H5N1 de la grip aviar n'hem sentit parlar moltíssim i és un dels que ens preocupa més. Si hagués d'apostar, apostaria per aquest, però mira, m'hagués equivocat amb el coronavirus, va ser un que no ens esperàvem, va sortir realment d'un lloc que no ens esperàvem i això pot tornar a passar, evidentment.
No pensis, Salvador, perquè passem per Tenerife. La Mònica Mas ens explica també tots els protocols del que ha de passar aquestes properes hores i també hi dius la teva. A les Canàries, a Tenerife, amb el suport tècnic del David Mendoza, la Mònica Mas molt pendent de l'arribada d'aquest vaixell. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Què tal?
Quina és la situació a aquesta hora? I suposo que esteu expectants amb aquesta arribada. Ara es diu la matinada de dissabte a diumenge. Com ha d'anar això?
Doncs això, a l'Ondius ahir es van desgranar diversos detalls de com anirà tot aquest dispositiu. Finalment fondejarà, però ho fondejarà dins del port, perquè és una zona marítima complicada, després ho explicarem. Després, si res es torça, com deies, entre les 3 i les 5 de la matinada arribaria, però fins que no surti el sol no començarà aquest dispositiu. Ahir el portaveu del govern canari va dir que de les 23 nacionalitats que hi ha dins l'Ondius, gran part d'aquests països ja han confirmat que enviaran un avió per repatriar els seus ciutadans. També va explicar, per exemple, que hi ha països que encara no han dit res i que si després de demà, perquè això ha de ser ja demà, entre avui i demà, no han dit res, doncs es posaria a disposició d'aquests passatgers un altre avió, un avió de la Unió Europea, que el repatriaria. Ell va parlar d'avió escombra.
Són 147 passatgers, oi, Mònica?
Exacte, sí, 147 passatgers, 60 tripulants.
De diverses nacionalitats diferents. Com anirà aquest protocol d'evacuació? Què passarà?
Exacte. Des del vaixell, unes llanxes els portaran fins al port. Allà els esperaran uns minibusos. Jo us dic minibusos, aquí diuen guagües encapsulades. Entenc que això deu voler dir que deuen ser com uns minibusos amb unes proteccions perquè no hi hagi contacte entre passatgers, d'acord? Mm-hmm. Llavors aniran per carretera fins a l'aeroport i aniran al peu d'escala de cada avió, o sigui, del seu avió que els esperi. Per tant, trepitjaran molt poca terra canària. Tot aquest procés calculen que durarà des del diumenge a mig matí fins com a màxim dilluns al matí. I asseguren des d'aquí, des de les Canàries, que perdó, que això no es pot allargar gaire més perquè dimarts ve mal temps i com que és una zona amb unes condicions marítimes complicades, si no ho fan en aquesta finestra, no seria viable poder-ho fer fins a finals de maig. Per tant, sí o sí s'ha de fer ara.
I tant.
Una altra preocupació ja per acabar.
Sí, o sigui, els porten a l'aeroport i un cop a l'aeroport, en funció de la nacionalitat, els engloben en avions, no sé si militars, medicalitzats, per portar-los al seu país d'origen, o com va això?
No s'ha dit com seran aquests avions. M'imagino que cada país farà el que podrà, la veritat, perquè no tothom té infraestructura. També ens van explicar ahir, per exemple, que hi ha països que s'agrupen. Em sembla que és Canadà i els Estats Units van dir que agruparien els seus passatgers, arribaran a acords perquè no hi hagi tants avions, diguéssim, no? Però, bueno, això és una cosa ja que s'ha d'acordar entre països i, de moment, només sabem aquest acord.
Mm-hmm. Mira, tenim una última hora, i és que Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que ha donat positiu d'antivirus. És una dona que va estar en contacte amb la dona neerlandesa a l'avió que sortia de Johannesburg. La dona neerlandesa va acabar morint. El Clínic és l'hospital de referència en aquests casos. Hi ha una unitat per tractar virus d'aquestes característiques, ho deia el secretari de Salut Pública, i avui precisament nosaltres serem al Clínic perquè teníem previst ser presents en aquestes jornades del Clínic Obert. Per tant, doncs des d'allà també ens atendrà l'epidemiòleg Antoni Trilla, un munt de veus autoritzades. Avui que el Clínic també és notícia, entre altres coses, perquè és el lloc on es confina aquesta dona que hauria donat positiu. Digues, Mònica.
No, l'última cosa que preocupava molt aquí a les Canàries és què passaria amb el vaixell un cop hagi baixat tot el passatge. Van insistir moltíssim que ells el que volien és que la naviliera, que és dels Països Baixos, es fes càrrec del vaixell i se l'emportés de seguida que acabi aquesta operació cap a Holanda. Ho faran amb la meitat de la tripulació. Us he dit que eren uns 60 tripulants, doncs es farà amb la meitat. 30 desembarcaran i 30 es quedaran al vaixell per poder-lo feinejar fins al seu destí.
Deixa'm dir que aquesta dona que està confinada al Clínic no ha donat positiu. És contacte del positiu de la dona neerlandesa que va acabar morint. No té cap mena de símptoma. Que m'he precipitat, en qualsevol cas, està al Clínic sense cap mena de símptomes, simplement perquè va ser contacte en aquest avió a Johannesburg. La novetat és que el Clínic és l'hospital de referència a Catalunya on s'està practicant aquest confinament perquè va ser contacte durant uns minuts en aquest mateix avió. Salvador Massip, et quadra que sigui el Clínic precisament hospital de referència i amb tots els atributs per poder acollir un confinament, un aïllament d'aquesta mena.
I tant, absolutament. El doctor Trilla i tot el seu equip saben el que s'està fent. Com us dèiem, no estem davant d'un virus que desconeguem, sabem quin protocol s'ha de seguir. S'està fent el correcte, que és controlar molt els contagis directes. Insistim un cop més que és un virus que es transmet molt malament, per tant, la possibilitat de que hi hagi molts casos és molt baixa. En veurem algun més, però el que hem de fer simplement és això, estar molt atents a les persones que han tingut els contactes directes, que el país faci el seu. Tot aquest programa d'evacuació que estàveu dient, a mi em sembla també que és el més correcte o el més encertat en aquest sentit. Totes les autoritats sanitàries i els experts saben com lidiar amb aquestes coses. Tinguem una mica de calma socialment, és el que hem de fer, i esperem com va tot i confiem en això, en la gent que sap el que està fent en aquests moments.
Mònica, endavant, perdona, que t'he tallat abans, digues.
No, ja, bàsicament tot el que és el dispositiu, el que sabem fins ara és això, és això. A veure avui si ens informen, perquè jo crec que a partir d'avui tota aquesta gestió ja passarà directament al govern espanyol. Mm-hmm. És el que ens informarà, fins ara ho ha fet molt el govern canari aquí, però a partir d'avui jo crec que tot això ja ho deleguen al govern espanyol perquè serà qui ho gestionarà.
I aquí és on hem vist la picabaralla política, amb el govern canari dient que ni parlar-ne de desembarcar a les Canàries i el govern espanyol parlant d'humanitat i de solidaritat. Salvador Massip, aquest dispositiu que està explicant la Mònica Mas de com anirà doncs, l'arribada de tots aquests passatgers, aquests 147 passatgers, aquests cotxes que els portaran cap a aquests avions que els han de portar també cap al seu país d'origen. Et sembla adequat? Et sembla exagerat? Com ho veus?
No, jo crec que també en aquest cas s'ha de ser el màxim prudent possible. Sobretot el que s'ha d'evitar és això, que hi hagués algun infectat que tingués un contacte directe ara. Directe vol dir molt directe, o sigui, recordem que aquests virus venen dels ratolins, no sol ser les rates que el transmeten, i entre humans es transmet, però malament. Per tant, mentre tinguem aquests possibles persones en risc ben controlades, doncs aquest dispositiu no hauria d'haver problema. A mi el que m'ha sorprès és la reacció una mica de les Canàries, de dir aquí no, i la manca de solidaritat, no, diguéssim. Almenys durant la pandèmia vam veure el contrari, no, que tothom s'esforçava al màxim per intentar sortir del problema plegats, i aquí a la primera de canvi és al revés, quan en una situació, com dèiem, molt diferent, perquè en aquest cas sabem què hem de fer perquè no, això no s'escampi. Per tant, potser el que també he dit al principi, que ja s'ha fet un ús polític de la crisi que ens hauria de fer una mica de vergonya.
Mm-hmm. Doncs recordem aquesta última hora, 4 minuts per arribar a 2:15 del matí. Salut ha confirmat que l'Hospital Clínic és qui acull el confinament d'aquesta dona ingressada per ser contacte d'un dels positius en aquest famós avió on es van creuar durant uns minuts amb aquesta dona afectada pel virus que finalment va acabar morint. Des de Tenerife, Mònica Mas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A partir de 12:15, el suplement avui des del Clínic, amb motiu d'aquestes jornades del Clínic Obert, el temps ens respectarà i, a més, és un punt informatiu calent amb el doctor Trilla, que ens espera per atendre'ns i per valorar també doncs, aquesta última hora. A veure, estem parlant d'una possible crisi sanitària, però també d'una crisi política, amb aquestes picabaralles entre el govern de les Canàries, el govern espanyol, aquest dispositiu on segurament demà també veurem una part de sanificació considerable, però necessària, com explica el Salvador. Com ho veieu, Jaume, Olga, Eduard?
Jo crec que en Salvador Massip ho ha explicat perfectament i és d'aquelles intervencions que et tranquil·litza, no? Perquè quan t'expliquen que hi ha una persona que ha sigut contacte, que ja està en un hospital de Barcelona o que el vaixell està a punt d'arribar a les Canàries, i una cosa que et pot semblar una mica contraintuïtiva, que és que repartir 147 passatgers, si no m'equivoco, de 27 nacionalitats, cadascú al seu país amb avions medicalitzats o no, i per tant és disgregar totes les persones que han estat en contacte d'aquesta malaltia pel món, pot semblar contraintuïtiu, però és veritat que quan parlen els experts de debò et tranquil·litzes. Allò que està generant per mi un cert neguit entre la població precisament és el que tu ara deies, Roger, de la picabralla política. És a dir, ja no només entre el govern de les Canàries o el govern de Madrid contra el govern espanyol, sinó les contradiccions públiques entre dos ministres del govern espanyol. I si la pandèmia del coronavirus hagués estat en molts anys, doncs potser seria comprensible una situació d'una certa improvisació, però és que la malaltia de la Covid va ser fa 4 dies en termes històrics, i és increïble que quan això passa estiguin en aquest desgavell. És a dir, si el vaixell arriba a les Canàries, això ja s'hauria d'haver pactat abans, com si arriba a qualsevol altre lloc, de quins són els procediments, els mecanismes i els protocols. I no pot ser, de cara a l'opinió pública, un tema tan delicat com aquest, que estiguem així. És a dir, és el que em resulta incomprensible, i crec que allò que li genera a la població un cert inseguretat no és la gestió per part dels especialistes, sinó la gestió política, que massa vegades interfereix en la gestió tècnica de les coses, i per tant acaben creant una situació que no s'hauria d'haver creat a nivell de neguit social.
Olga.
Jo diré una obvietat, però que fent una mica de canvis de canals televisius no ho és tant. Jo he estat fora aquesta setmana quan arribava la meva mare, em deia, ostres, fan programes especials sobre el tema aquest de l'antivirus i tal, i estem amoïnats, i vaig veure un d'aquests programes fent canvi de canals, no? No assenyalaré, tampoc és la meva feina assenyalar, no? Però allà sí que vaig pensar quina és la nostra responsabilitat, no? Com a periodistes, com a analistes, I crec que el que hem de fer, que deia, sembla una obvietat, però no ho és, perquè jo inclús he vist en un programa de televisió una persona que no és metge, amb una bata blanca, per donar la sensació de que sí que ho és, era enginyer químic. Res a veure. en aquest cas, amb el tema en qüestió, vale? Crec que el que hem de fer és justament el que estem fent, no? Deixar parlar els especialistes. Ells són qui tenen les dades contrastades, qui tenen el rigor d'allò que està passant i qui coneixen aquest virus que, a diferència de la Covid, i crec que és el més tranquil·litzador, no és un virus nou i és un virus que no ha mutat i que té una molt difícil mutació. I això és el que ens estan dient i ens estan repetint els especialistes. Per tant, ells són qui poden aportar context, aquestes dades verificades i criteris rigorosos. Crec que la resta hauríem de fer el que estàs fent tu, el que estem fent en aquest programa, que és contribuir amb informació absolutament contrastada, que no pas amb interpretacions personals, en les quals jo no entraré. Per una senzilla raó, per no cometre els mateixos errors que hem comès en d'altres ocasions, no? Tots plegats, crec que en aquests casos l'excés d'opinió el que fa és no ajudar. El que fa és generar més confusió, alarmisme i una sensació de notícia magnificada, que en aquest cas no és favorable ni per la ciutadania ni per la confiança pública, no? Per tant, crec que la nostra responsabilitat és la prudència informativa en el cas dels analistes, no? D'aquells que no tenim, em perdonaran els meus companys, almenys parlo per mi, aquells que no tenim ni idea realment del que està passant, ni de virologia, ni de res relacionat, no? Prudència informativa, dades contrastades i molts especialistes. Aquest seria el tema número 1. El tema número 2, referent a la gestió. Jo penso que en aquest país cometem un error important, no sé si buscat o no buscat, que és sortir a fer declaracions abans d'arreglar les coses a casa. És a dir, penso que ministres i president d'una comunitat com és Canàries haurien d'haver parlat, reparlat, reunir-se en privat per tal de que el que transcendeixi a l'opinió pública sigui una decisió consensuada, unificada i coherent. I aquí, en aquest país, sovint ens trobem que el que passa és absolutament el contrari. Primer, cadascú d'ells fa les declaracions que considera oportunes, inclús en contradicció entre ministres d'un mateix govern. Després, aquesta contradicció s'extrapola a un president autonòmic. Primer fan aquestes declaracions i després intenten posar-se d'acord amb reunions precipitades en les quals cadascú diu el que bonament pot per salvar els papers, no? I insisteixo, si nosaltres demanem responsabilitat informativa, responsabilitat i prudència en el cas de l'opinió que hauria de quedar relegada a les dades, jo crec que la política el que li hem de demanar és una responsabilitat política, que també és important, perquè el que transmeten, en definitiva, és una descoordinació i un caos que no té res a veure amb la realitat. És un protocol que està establert, que està estudiat, que està signat. Al final estem parlant de protocols internacionals, de convenis, i per tant jo crec que no s'escau el que la política ens dona.
Eduard.
No puc millorar el que han dit els companys, només assenyalar que la paraula aquesta prudència que diu l'Olga em sembla molt, molt important, la prudència política i prudència informativa, i que aplica no només a situacions com aquesta de l'antivirus, sinó a moltes altres situacions informatives com les que hem viscut aquesta setmana, per exemple, amb el que ha passat a Esplugues, amb l'assassinat d'aquesta dona a Esplugues, on ha regnat la imprudència informativa. I em sembla que, bueno, que està molt bé que l'Olga recordi aquest concepte de la prudència, perquè és molt important.
A un quart d'onze hi ha previst una compareixença del Toni Castells, director assistencial del Clínic, per ampliar aquesta notícia que us avançàvem fa uns instants des d'aquí, des del suplement, i és que l'Hospital Clínic és qui acull aquesta dona catalana que va estar en contacte dins d'aquest avió amb aquesta dona que havia estat positiva d'antivirus i que va acabar morint, i que ni tan sols va acabar viatjant amb aquest avió perquè doncs, els tripulants van decidir i el passatge va decidir que es trobava tan malament, doncs, que no la van permetre acabar viatjant en aquest avió. Passant 3 minuts de 2:15 del matí, fem una pausa, recapitulem i insistim, a 10:15 en directe també el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, que farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba al Clínic per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa. Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Puja l'emoció. Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch...
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
El vehicle consta a la base de vehicles robats.
Com de fàcil és robar un cotxe?
Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
Quins són els trucs dels lladres?
I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
A Feu Verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
Vine a Feu Verd i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feu Verd, ens movem amb tu.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tria el
Ràdio. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de 10 del matí. Som al suplement. Som a Catalunya Ràdio. Tertúlia amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, també el Salvador Massip, la nostra veu científica. Recapitulem a partir d'un quart d'11. D'aquí poc més de mitja hora, a l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari, al Clínic, com hem avançat al suplement, per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. En qualsevol cas, aquesta és la notícia d'aquesta persona que es troba en observació sense cap mena de símptoma. Insistim, es troba bé, simplement va viatjar al mateix avió i, per precaució, al Clínic, que és un hospital de referència on avui havíem de fer el suplement, i anirem també d'aquí una estona cap allà per saludar el doctor Trilla, que ens doni més detalls d'aquesta operació, doncs això pilotarà el suplement al llarg d'aquestes properes hores. En paral·lel, també, a quarts d'11, roda de premsa de l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, que intentarem seguir en directe. A les 10, la Maica Navarro. Abans, però, de tot això, un altre dels temes d'actualitat que tenim damunt la taula, que encara no hem pogut obrir el meló, però ho fem ara. El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra, malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos, però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, també la CUP, exigeixen que plegui. Olga, Jaume, Eduard, com heu viscut aquest capítol que té damunt la taula el govern? Avui no hi haurà declaracions per part d'Interior. Ens emplacen dilluns. Olga.
Doncs anava a dir amb incredulitat, però no seria cert. Amb una certa sensació de no entendre res del que està passant, per dir-ho de forma clara. Diu la consellera que manté la seva confiança amb en Trapero. Jo també la mantindria amb ell. Amb qui no la mantindria és amb ella. Vull dir, al final, ell el que fa és seguir ordres. No sé fins a quin punt pot rebel·lar-se contra unes ordres d'una conselleria, que és la seva màxima responsable, però entenc que no pot. Per tant, jo entenc aquesta confiança. Amb qui no acabo d'entendre la confiança és, o haurà d'explicar molt bé les raons i els motius pels quals es pren aquesta decisió. Jo penso que al final tot el que està passant amb els mestres i els professors és una manca d'empatia i de tacte absolutament garrafal. És a dir, qui ha de seure a parlar amb els professors són els responsables de la Conselleria d'Educació i ho han de fer no infiltrats, sinó a cara descoberta i amb la voluntat d'arribar a acords urgents i importants. Perquè al final el que està passant, i això ho vull barrejar amb la notícia de la presència del programa pilot, de la presència de Mossos d'Esquadra a determinats centres educatius, és que el que els estan dient els professors de moltes formes diferents és, per un cantó, que no són competents o que no saben o que no poden fer front a determinades situacions a les escoles, a la vegada que els estan dient que només la policia pot fer front a aquestes situacions, amb la qual cosa estan introduint una presència policial en un àmbit educatiu, en lloc de reforçar tot allò que té a veure amb l'àmbit educatiu, orientadors, psicòlegs, educadors, més professors, etc, etc, etc. Però és que, a més, ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, en certa forma el que els estan dient de forma indirecta és: anem a vigilar les vostres reunions perquè no confiem que siguin pacífiques o per si hi ha algun problema de violència, amb la qual cosa crec que és gravíssim. Crec que és gravíssim i crec que hauran d'explicar molt bé quin era l'objectiu de la presència dels Mossos infiltrats en aquestes reunions. I quan dic que hauran d'explicar molt bé, és hauran d'explicar molt bé, perquè és que a mi no em quadra de cap de les maneres.
Hi ha diversos comunicats d'aquestes últimes hores. Insisteixo, dilluns hi ha convocat un comitè de seguretat i de justícia, on suposo que també podrem sentir algunes reaccions per part del Departament d'Interior. Hi ha diversos comunicats també d'alguns sindicats de Mossos. La Direcció General de la Policia Catalana argumenta que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei, concretament per l'article 109 del Decret d'Estructura de la Direcció General de la Policia, funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social. Jaume, Eduard.
Sí.
Aviam. Hi ha moltes coses a dir, i en diré dos o tres. Primera, en reacció a la reacció del govern davant d'aquest cas, el president Illa diu que no sabia exactament aquest operatiu. Jo no sé fins a quin punt també ho sabia la consellera, i la qual cosa és greu. La consellera diu que dona suport a la professionalització dels Mossos d'Esquadra. Sobre aquest aspecte en concret, diré una cosa: molt professionals no són si els enganxen amb una assemblea de docents. És a dir, la infiltració policial se suposa que no t'han de detectar. Si ja t'enganxen uns docents que s'estan preparant una vaga, com ha de ser la infiltració en llocs molt més delicats. Per tant, molt professionals no el veig. I, en tot cas, el tema no és la professionalització. És si la policia catalana s'ha d'infiltrar en una assemblea de docents. Per dos motius. Primera, hi ha una qüestió de temps. Amb una negociació d'una vaga imminent, que afecta a moltíssima gent, no només als docents, a les famílies. En un moment en el qual el debat polític la setmana passada ha estat relatiu a la presència policial en escoles i instituts de Catalunya. Un tema que fins i tot a mi podria arribar a semblar bé en algun cas concret, però potser el moment en el que la relació entre la policia catalana i l'escola és delicada, potser no és el millor moment per infiltrar uns policies en una assemblea de docents. I tercera cosa, els mateixos, el govern, el mateix govern de Catalunya que defensa aquesta actuació, jo em pregunto què diria si s'hagués detectat una cosa similar amb dos guàrdies civils o dos membres de la policia espanyola en una assemblea de docents, que els Mossos no hi haguessin anat. Jo intueixo que el govern de Catalunya potser diria que era una situació o una actuació desmesurada, innecessària, etcètera, etcètera. Perquè, com tu bé has dit, Roger, és veritat que la policia catalana ha de detectar possibles conflictes derivats d'actuacions o vagues laborals, però jo crec que en l'imaginari de tothom, una vaga de mestres no és un lloc on precisament, perquè n'hem vist moltes, no és un lloc que acabin habitualment en aldarulls. Al contrari, vull dir, els mestres acostumen a comportar-se de manera magnífica quan es manifesten i fan concentracions. Per tant, no és el lloc on jo pensaria que s'ha d'anar a fer una acció prospectiva. I acabo en un moment també en el qual hi ha una certa mancança de Mossos d'Esquadra. Aquests dies hem vist a l'Hospitalet queixes dels veïns de que no hi ha prou actuació policial, no hi ha presència en molts llocs, amb les actuacions del Pla Campai buscant navalles i ganivets, amb tot el tema que hi ha de sensació d'inseguretat, destinar recursos i efectius i agents a anar a una assemblea de docents, em sembla absolutament fora de lloc.
Eduard.
Jo aniria més enllà. Jo no crec que sigui un problema de timings o d'oportunitat política o tal, sinó que és absolutament intolerable conceptualment. Val? Hi ha una frase, la frase famosa que li atribueixen al Churchill, no està clar si la va dir el Churchill, no? Que una democràcia és aquell sistema en què si truquen a la porta de matinada, si truquen a la porta a casa teva de matinada, saps que és el senyor que porta la llet. Val? Doncs jo faré una versió d'aquesta frase. Una democràcia és aquell sistema on si hi ha uns ciutadans preparant una vaga, reunint-se per preparar una vaga, han de saber que la persona que tenen al costat no és un policia infiltrat. Perquè és un dret constitucional. Està sindicat i organitzar una vaga legal. És un dret constitucional. Tu has de tenir la garantia, la policia i l'Estat i l'administració estan per garantir-te que si et reuneixes amb els teus companys de feina per preparar una vaga legal, la persona que tens asseguda al costat no és un policia infiltrat. Això és una democràcia. És una actuació absolutament intolerable en termes democràtics. Sigui quin sigui el moment polític. Sempre ho és. I jo, diguéssim, ahir al matí estava en la posició de trapero dimissió, però al veure que Núria Parlon tanca files amb en Trapero en aquest tema, ja estic en una altra posició, que és Parlon dimissió.
Hi ha una cosa important també, que és que els Mossos d'Esquadra sempre han volgut distanciar-se de la Policia Nacional i d'altres cossos de seguretat quan aquests s'han infiltrat en moviments socials, que n'hi ha hagut infiltracions, i els Mossos sempre han mantingut aquesta distància respecte a aquesta forma d'actuar i aquesta imatge, no? I ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, trenquen absolutament aquesta imatge molt més de negociació, de conversa i de no assumir pràctiques d'altres cossos policials, no? En definitiva, jo crec també que és moment de que el president Illa, en aquest cas, deixi de banda el seu perfil baix. Ja penso que portem molts mesos d'un perfil molt moderat i molt baix, i que en determinades ocasions un president de la Generalitat ha de sortir al pas de determinats conflictes, i aquest possiblement seria un d'ells. No només aquest, sinó que hem viscut les darreres setmanes, i relacionats, ho dèiem, amb el tema d'educació, doncs altres aspectes que no han estat ben rebuts. La presència de Mossos a algunes escoles, aquest pla pilot, no ha estat ben rebut, especialment perquè sempre ho diem en aquest programa, el temps en política, prendre decisions en un temps correcte és pràcticament igual d'important que la decisió que es pren. I en ple conflicte dels docents, en ple descontentament dels docents, amb una negociació trencada, amb una negociació en què li demana al govern que segui a taula, pren decisions i en conselleries que han pres decisió que estan fora del marc del temps correcte i adequat. I es van acumulant aquestes decisions. I arribats a aquest punt en el que ha saltat aquesta notícia, que a mi també em sembla absolutament intolerant, inconcebible, crec que per una democràcia i per un sistema que defensem de convivència, és que clar, parlar d'una infiltració de policies en una assemblea de professors és com si els estéssim etiquetant directament d'un moviment violent.
I que t'enganxen d'una manera bastant barruera.
Sí, jo no havia caigut amb aquesta reflexió que ha fet en Clotet, i té tota la raó del món. És a dir, clar...
Sí, esperem que els que s'infiltrin en comandos jihadistes siguin més professionals.
Deixa aquest dubte, no? I després, ara llegeix una part d'un dels articles, i sí, és cert, però tots tenim en ment que la infiltració del cos d'informació dels Mossos d'Esquadra, home, hauria d'estar destinat realment a moviments violents, a cèdules jihadistes o possibles atemptats, etc, 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 perquè al final estem utilitzant o dient que utilitzarem Mossos d'Esquadra per vigilar escoles, com si anéssim sobrats de Mossos d'Esquadra, i que estem utilitzant la Brigada d'Informació per infiltrar-se, de la Brigada d'Informació per infiltrar-se en reunions de professors. Clar, a mi em deixa una sensació de... I les coses importants, quan?
Jaume.
Jo que m'he dedicat a la comunicació i a la comunicació de crisi, ahir era el dia ideal perquè la consellera digués que aquesta actuació potser s'hauria de revisar, que potser no era oportú demanar disculpes als membres d'aquella assemblea i dir que potser hi ha actuacions que, tot i ser legals, doncs potser no era oportuna, no? I aquest tancament de files el que fa, jo crec que és encabritar encara més el sindicat, l'USTEC, a les portes d'una vaga i d'una negociació. I en això que deia l'Eduard del dret de vaga, que és veritat, mira, hi ha una cosa curiosa. Els mateixos que acusaven els governs anteriors de polititzar la policia catalana, potser el que estan fent ara, perquè ho hem vist amb les escoles i ho hem vist ara amb aquesta infiltració, és una cosa inversa, que encara és pitjor, que és policialitzar la política. És a dir, com és que estem parlant de la presència policial en escoles o de la presència policial d'infiltrats en assemblees de docents? És que això no és normal. No és normal. I a vegades això ho podem veure en països que no tenen un rigor democràtic escrupolós, no? I, per tant, això que està passant és exactament invers el que havien acusat moltes vegades, no?, durant el procés, de que es polititzava la policia. I el que estan fent és al revés. Parlem massa de la policia en ambients o en entorns en els quals fins ara el debat públic i mediàtic no tenien cap vincle, no?, que és una assemblea policial. De fet, quan ha passat això altres vegades amb policies, sobretot espanyols, en assemblees de l'entorn independentista, s'ha muntat un bon sideral, perquè, evidentment, no ha de ser així, no? Però que això passi amb la policia catalana, crec que és una cosa inèdita que no havia passat fins ara, almenys jo no la recordo.
Hi ha un altre factor, que és que l'explicació que ha donat el Trapero i la consellera encara fan més greu la crisi. Perquè ells diuen, no, però si això està emparat per la normativa, això està emparat per la llei. És a dir, porten molt temps fent-ho. No és la primera vegada. I aleshores la pregunta que jo tinc és quantes vegades, on, amb qui, contra qui, per què? Això no ha estat un error puntual. Porten temps fent-ho.
Molt breu, sisplau.
Sí, una cosa que té a veure amb l'assumpció d'errors. Jo penso que a la política manca aquest reconeixement dels errors. Crec que escoltava l'altre dia la consellera Niubó reconèixer en una entrevista que possiblement no era el moment d'haver parlat d'aquesta presència de cossos policials amb els instituts, i crec que és una bona senyal que reconegui que no era el moment, però en general el que s'esperava o el que s'espera de la consellera Parlon és exactament el mateix. Ara ho dèiem, que hagués sortit i hagués dit, escolteu-me, potser ens hem equivocat d'estratègia, no era el moment, i demanem perdó i disculpes als professors als quals els hem donat un tracte que ni molt menys era el que mereixien.
3:15 de 10 del matí. Matí de dissabte carregat informativament parlant. Recordem que la notícia del dia és que Salut ha confinat a l'Hospital Clínic la dona que va viatjar al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va acabar morint per antivirus. Aquesta dona, per tant, és contacte d'un cas positiu i ha de seguir en observació, en aquest cas, a l'Hospital Clínic, que és el centre que té una unitat preparada per a aquest tipus de casos. D'aquí pocs minuts, a un quart d'onze, hi ha una compareixença de diversos especialistes de l'Hospital Clínic on donaran més detalls d'aquesta dona que es troba bé de salut, no té cap mena de símptoma, per tant, se la confina per precaució perquè va estar en contacte d'un cas positiu en aquest avió que va portar, doncs, cua. Recordem que Sanitat també ha localitzat una dona amb passaport sud-africà que també va volar en aquest mateix avió i que va passar uns dies a Barcelona. La dona és asimptomàtica. Les autoritats sanitàries asseguren que no hi ha risc de transmissió comunitària perquè va estar en un hotel i no va mantenir contactes estrets amb ningú. Tot plegat mentre l'OMS ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus relacionats amb el creuer. El vaixell ha d'arribar aquest cap de setmana a Tenerife, on ha de desembarcar i enviar els passatgers als països d'origen. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, faran el confinament a Madrid. Les autoritats, entre ells la ministra de Sanitat i responsables de l'OMS, viatgen avui cap a Tenerife per coordinar tot l'operatiu. Ha estat un dels temes centrals d'aquesta tertúlia que compartim amb l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Salvador Massip, que suposo que et sorprèn poc, Salvador, que sigui el Clínic qui acull aquesta dona, que, recordem, el protocol diu quants dies de confinament en cas de ser contacte de positiu.
Doncs això va variar una mica, però recordem que el virus té una incubació de setmanes, per tant serà, jo crec, almenys un parell de setmanes que hauran de fer. Com bé deies, el Clínic és el lloc adequat per fer-ho, estem en bones mans, no crec que haguem de patir, o sigui, la població en general no ha de patir perquè tinguem un possible cas estudiant-se en el Clínic, és molt possible, a més, que no estigui infectada, per tant, tranquil·litat, deixeu que els experts facin la seva feina, estan en tot segons el previst, això no es complicarà massa més del que estem veient, no hi ha risc de pandèmia, aquest seria el missatge que crec que hem de subratllar.
Entenc que aquesta dona cada dia se li fa un test per veure si és positiu, encara que sigui asimptomàtica, o com sí. Va això, Salvador?
Sí, sí, efectivament, els tests, a més a més, aquests casos, els tests ja el tenim. El que teníem la Covid al principi és que no teníem test, no sabíem com detectar-ho, en aquest cas es pot detectar bé. Estarà seguida tant pel que fa als símptomes com pel que fa a la possible infecció. Per tant, estar en hospital sota vigilància és el millor lloc on pot estar.
Mm-hmm. Gràcies, Salvador Massip. Segur que tornem a parlar aquestes properes setmanes. Esperem que sigui amb notícies positives. Cuida't, una abraçada.
Esperem-ho. Vinga, vagi bé.
I gràcies a l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes i el Jaume Clotet per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Fins ara. Moltes gràcies. Pausa i ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat. Que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Amadíssims enemics, si algú...
L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.